COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Molt bona tarda, senyores i senyors. Salutacions d'Héctor García i de Carlos Lozada a nom dels serveis informatius de la cadena COPE a Catalunya i Andorra. L'Associació Professional de la Magistratura diu prou i demana al Departament de Justícia de la Generalitat menys paraules i més fets, i és que els jutges comencen a estar farts dels atacs cada cop més habituals dels radicals del CBR que cada dos per tres aboquen, per exemple, fems i escombraries a les portes dels edificis judicials. La portaveu de la PM Catalunya, Patricia Brutons, alerta que aquestes accions són intolerables i insostenibles en un estat de dret i exigeixen a la Generalitat protecció per als jutges i també les seus judicials. I lluny de fer una aposta per la concòrdia i per rebaixar la tensió existent, el govern tira pel dret i la portaveu El Sartadi assegura que la reunió del Consell de Ministres del dia 21 d'aquest mes a Barcelona és una provocació. Artadi creu que aquell dia és l'aniversari d'unes eleccions que han portat a la presó a polítics independentistes i d'altres a fugir d'Espanya. Mentrestant, Ciutadans diu que continuarà denunciant i contestant totes les barbaritats que fa i ha dit tant ara com abans o en el passat el president Quim Torra. Inés Arrimadas contestava així la querella que Torra ha presentat contra el líder del Partit Taronja Andalusia, Juan Marín, que va titllar el president català de colpista i racista. Una família de Palafrugell, a les comarques de Girona, ha denunciat la mort de la mare de 84 anys a l'Hospital de Palamós després de 7 hores d'espera a les urgències. Els familiars denuncien que en aquesta estona la seva mare va estar completament abandonada. El defensor del paciente ja ha portat el tema a la fiscalia i l'Hospital de Palamós diu que encara que s'hagués atès abans de la pacient, probablement hauria mort. La Guàrdia Civil ha desarticulat una branca d'un clan internacional que introduïa cocaïna a través del port de Barcelona. S'han detingut 7 persones més en la segona fase d'una operació que va començar el passat mes d'abril. I també a la Crònica Negra, els Mossos han desmantellat una finca on es criaven galls per a baralles il·legals i, a més, es cultivava marihuana. La policia autonòmica i els agents rurals van trobar en unes naus de Sant Joan de Mollet, a la comarca del Gironès, 211 aus, la majoria amb crestes, barbetes i esperons amputats i 400 plantes de marihuana. Ho explicarem tot a partir de 2:45. Ara informació de serveis i l'abans dels esports COPE. El temps amb l'Anna Borrell. Bona tarda, Anna.
Bona tarda. Avui tenim un cel amb núvols alts arreu de Catalunya, encara amb boires a l'interior que han d'anar marxant, i les temperatures no variaran molt tampoc. Hi haurà màximes de 19 graus a Barcelona i Girona, de fins a 18 a Tarragona i 13 graus a Lleida. Pel que fa al vent, bufa encara el mestral amb força als dos extrems de la costa, però tendirà a fluixar i tornar-se més variable. La resta, vent suau i variable també. Demà dimecres esperem en conjunt una jornada estable pel que fa al temps, intervals de núvols prims, boirines i boires al matí, i temperatures amb pocs canvis. La mínima marcarà 10 graus a Barcelona, 9 a Tarragona, 6 graus a Girona i 5 a Lleida. El vent bufarà fluix i variable, amb tendència a la costa a bufar una mica de garbí. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Sortim a les carreteres amb l'Eduard Sánchez. Bona tarda, Eduard.
Hola, bona tarda. Des del Servei Català de Trànsit, de moment, en general, la circulació es manté més o menys fluida pel que fa el conjunt de carreteres i autopistes catalanes. Únicament pel que fa a retencions, hem de parlar en aquests moments de la ronda litoral de Barcelona, amb trànsit lent i aturades en sentit Llobregat des del Fòrum fins a la Barceloneta en aquesta ronda litoral. Hi ha un tram també de trànsit molt lent a l'autopista, a l'autovia 2, a l'altura de Sant Vicenç dels Horts, en direcció Lleida. En tot cas, com dèiem, a la resta, de moment, no hi ha altres dificultats. És tot. Bona tarda.
Gràcies, Eduard. Bona tarda. Transport públic, en David de Toro. Bona tarda.
Bona tarda des del Centre d'Informació Transmet. Primer de tot, informar els usuaris de Ferrocarrils de la Generalitat que per treballs de millores de la infraestructura i fins al 9 de desembre, els dies feiners, està interromput el servei ferroviari entre l'Hospitalet i Cornellà durant les hores punta. Els dies feiners fora de les hores punta del matí i els dies festius, el tall és entre l'Hospitalet i Sant Boi. Hi ha servei substitutori en autobús en els trams afectats. Recordeu, d'altra banda, que la R4 de Rodalies de Catalunya circula per via única entre Terrassa i Manresa amb un tren per hora i sentit. Els dies feiners es reforça el servei en hora punta amb transbordaments per carretera des de Manresa per enllaçar amb el tren a Terrassa. També hi ha servei alternatiu per carretera entre Rubí i Castellbisbal a la línia R8 de Rodalies durant els treballs de millora. La resta del transport públic circula sense incidències destacables per l'àrea metropolitana de Barcelona, segons els diferents operadors. Això és tot de moment des del Centre d'Informació Transmet. Bona tarda.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia, amb la col·laboració del Consorci de la Zona Franca.
Càritas alerta de que les dones es troben en major risc de pobresa que els homes, ja que compten amb pensions més baixes pel fet de no haver cotitzat o haver tingut trajectòries laborals més curtes, intermitents i salaris més baixos. Quan les persones grans ja no poden estar a casa correctament ateses, l'espera de plaça en residència pot generar molt malestar i angoixa. Cal garantir i ampliar les places de qualitat en residències per donar cabuda al creixent nombre de persones grans que en molts casos tenen ingressos baixos.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona o al correu atencioaldonant@caritas.barcelona amb la col·laboració del Consorci de la Zona Franca.
Arribes al moment de parlar d'esports amb el José Luis Gil. Bona tarda, José Luis.
Què tal, Carlos? Bona tarda.
Esports Cope, com sempre, a les 3 de la tarda i 5 minuts. Suposo que encara deveu parlar de José Luis Núñez, l'expresident del Futbol Club Barcelona, que ens va deixar ahir, no?
Continuant un primer plànol de l'actualitat, la figura de l'expresident del Barça, perquè des de les 10 d'aquest matí, roman obert a les instal·lacions del Camp Nou, aquest espai memorial dedicat a l'expresident del Barça, Josep Lluís Núñez, on tothom que vulgui pot retre l'últim comiat entre avui i demà, a la figura de l'exmandatari blaugrana. L'actual president, Josep Maria Bartomeu, valorava així la pèrdua de Núñez.
Va fer molts canvis, moltes modificacions, transformacions, i que avui en dia el club que som, sense ell, seria impossible. Avui també és un dia per recordar tot el bo que va fer el president Núñez pel club, des de la Masia, on ell va, evidentment, de seguida pensar que el talent tenia que créixer a casa, però també l'any del centenari, el Dream Team que vam aconseguir Johan Cruyff i guanyar la primera Champions.
Diverses personalitats s'han apropat també al tanatori de Sant Gervasi, on rebran la vella les restes mortals de Núñez. La cerimònia fúnebre està fixada per demà a 11:15 a l'església Santa Maria de Bonanova de Sant Gervasi. A Esports Cope sentirem les opinions d'aquestes personalitats que s'apropen tant al Camp Nou com al tanatori de Sant Gervasi, i analitzarem també l'herència que va deixar Núñez l'any 2000, quan va deixar la presidència del Barça, en contrast amb el que ha estat el Barça del segle XXI, amb diversos companys que van viure de ple l'etapa de l'expresident barcelonista. L'última adéu a Núñez es combina amb la prèvia del partit de Copa de tornada de 700 de final que demà disputa l'equip contra la Cultural Leonesa amb 0-1 de l'anada. De fet, està previst que la primera plantilla vagi a l'espai memorial del Camp Nou, després torni cap a la ciutat esportiva Joan Gamper per entrenar, mentre que a les 5 de la tarda està prevista, en principi, la roda de premsa del tècnic Ernesto Valverde en la prèvia d'aquest partit, una eliminatòria encarrilada, tornem a insistir, després del 0-1 de l'anada. El primer català en comparèixer a la Copa és l'Espanyol. Aquesta nit, a Cornellà, 21:45 de la nit, obligat a remuntar el 2-1 en contra del partit d'anada contra el Cádiz, un segona divisió A. La convocatòria de Rubí, la dona d'aquest matí, prescindeix d'alguns titulars de la Lliga, però poquets, com ara Granero o Didac Vila. El tècnic blanc i blau, Rubí, dona importància a la Copa.
Necessitem intentar passar aquesta eliminatòria, primer per tornar a generar ambient positiu, per una banda, i segon, perquè a mi m'agradaria el gener tenir molts partits, perquè al final per un entrenador és maco tenir partits, perquè al final li pot anar donant joc a tothom i puguis que no és molt més fàcil de portar el grup.
El president Chen Yanshen ja es troba a Barcelona. De fet, l'entitat blanc i blava viu les hores prèvies a la Junta General Ordinària d'Accionistes, que es celebrarà demà a l'Auditori de Cornellà. També demà Copa pel Girona, que rebrà a Montilivi. L'Alavés ja hi ha convocatòria d'Eusebio, que ha deixat fora homes importants com Estuani, Pere Pons o Porro. La roda de premsa d'Eusebio està programada a 3:45 de la tarda, per tant, en principi, en directe podrem escoltar el començament o alguna part important a Esports Cope avui. A la citació gironina per aquest partit hi ha 4 futbolistes del filial, entre d'ells el jove Valeri Fernández, que recordem ahir renovava fins al 2023. Un Girona on també és notícia Yacine Bounou. Continuem esperant notícies, una confirmació oficial de la lesió del porter marroquí que no el va permetre acabar el partit de Lliga davant del Atlético de Madrid. En poliesportiu, Marc Márquez supera avui de l'espatlla esquerra la clínica de Xeus, aprofitant l'aturada invernal de l'activitat motociclística. Tot i que és prematur avançar dades, no hi ha encara comunicat oficial, l'objectiu és que Márquez estigui a punt per les proves de pretemporada a Sepang. A l'europeu femení d'handbol, ahir, derrota inesperada d'Espanya. Holanda 28, Espanya 27. A l'última jugada van perdre les guerreres que estan, recordem, entrenades pel català Carlos Viver, i com cada dimarts, en pàgina de bàsquet, un avenç del que serà el capítol d'aquesta setmana de Showtime, el temàtic de bàsquet a cope.es.
Molt bé, gràcies, José Luis. No ens perdrem, evidentment, com sempre ho fem, els Esports Cope a partir de les 3 de la tarda i 5 minuts amb tota l'última hora. Gràcies, José Luis.
A vosaltres.
Nosaltres ara, com sempre, en aquests instants, fem una pausa, escoltam els senyals horaris de 2:15 a 3 i seguim explicant notícies d'aquest matí a Catalunya i Andorra. Molt bona tarda, senyores i senyors. Són 2:45. Estem explicant notícies d'aquest matí a Catalunya i Andorra. Ho farem fins a les 3 de la tarda. Salutacions de Héctor García i de qui us parla, Carlos Losada. L'Associació Professional de la Magistratura diu prou i demana al Departament de Justícia de la Generalitat menys paraules i més fets. I és que els jutges comencen a estar farts dels atacs cada cop més habituals dels radicals del CDR que cada 2x3 aboquen fems i escombraries a les portes dels edificis judicials. La portaveu de la PM a Catalunya, Patricia Bortons, alerta que aquestes accions són intolerables i insostenibles en un estat de dret i exigeixen a la Generalitat protecció per a jutges i les seus judicials. I lluny de fer una aposta per la concòrdia i per rebaixar la tensió existent, el govern tira pel dret i la portaveu El Sartadi assegura que la reunió del Consell de Ministres del dia 21 a Barcelona és una provocació. Artadi creu que aquell dia és l'aniversari d'unes eleccions que han portat a la presó a polítics independentistes i altres a fugir d'Espanya. Mentrestant, Ciutadans continua denunciant i contestant totes les barbaritats que fa i ha dit tant ara com abans el president Quim Torra. Inés Arrimadas contestava així la querella que Torra ha presentat contra el líder del partit taronja Andalusia, Juan Marín, que va titllar el president català de colpista i racista. Una família de Palafrugell a les comarques de Girona ha denunciat la mort de la mare de 84 anys a l'Hospital de Palamós després de 7 hores d'espera a les urgències. Els familiars denuncien que en aquesta estona la seva mare va estar completament abandonada. El defensor del paciente ja ha portat el tema a la fiscalia i l'Hospital de Palamós diu que encara que s'hagués atès abans a la pacient, probablement aquesta hauria mort. La Guàrdia Civil ha desarticulat una branca d'un clan internacional que introduïa cocaïna a través del port de Barcelona. S'han detingut 7 persones més a la segona fase d'una operació que va començar el passat mes d'abril. I els Mossos han desmantellat una finca on es criaven galls per a baralles il·legals i, a més, es cultivava marihuana. La policia autonòmica i els agents rurals van trobar en unes naus de Sant Joan de Mollet, a la comarca del Gironès, 211 aus, la majoria amb crestes, barbetes i esperons amputats i 400 plantes de marihuana. Tot això ho expliquem fins als 3 abans en titulars. Més notícies d'aquest matí a Catalunya i Andorra. Els expliquem amb la Yolanda Bernal. Bona tarda, Yolanda.
Bona tarda.
L'atur a Catalunya augmenta en 3.200 persones al mes de novembre.
S'arriba ja gairebé als 400.000 aturats a Catalunya. Per províncies, l'atur ha augmentat a Girona amb un 4,2%, mentre que a Tarragona ha crescut un 3,4%. A Lleida hi ha hagut un petit creixement del 0,4% i Barcelona és l'única província en la que ha disminuït amb un lleu descens. El sector més afectat per la desocupació ha estat el de serveis, on hi ha prop de 4.000 aturats més.
Els grafitis a Rodalies causen retards i problemes de seguretat a 2 milions de passatgers el 2018.
El 87% dels trens estan pintats amb grafitis. Rodalies apunta que pràcticament la meitat de les pintades es fan en trens i instal·lacions a Catalunya. Netejar-ho ha costat 8 milions d'euros des de principis d'any i s'han presentat gairebé 1.800 denúncies davant dels Mossos. Els grafitis obliguen a alterar el recorregut dels trens per organitzar la retirada de la pintada per part dels serveis de neteja.
Els sindicats, comissions i UGT mantenen la vaga del 12 de desembre entre els funcionaris.
Acabat sense acord l'última reunió de mediació, els sindicats diuen que encara esperen una proposta seriosa per part del govern per desconvocar la vaga i asseure's a negociar. Els sindicats plantegen cobrar el 25% de la paga del 2013 al 2019. En canvi, la Generalitat manté la proposta de pagar el 10% i que la resta es pagui de forma fraccionada fins al 2026.
La patronal Foment del Treball nomena David Tornos com a secretari general.
Substitueix a Joan Pujol, que havia ocupat el càrrec des del 1983 i va anunciar la seva retirada a principis de novembre. Tornos ha estat proposat pel recentment proclamat president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre. El nou secretari general havia estat fins ara director del Departament Institucional de la Patronal.
La Diputació de Barcelona obre un nou magatzem d'aliments solidaris a Santa Margarida de Montbui.
Un nou servei que brindarà suport econòmic i tècnic al projecte que distribueix productes alimentaris a les entitats socials de la comarca des de fa un any. El magatzem respon al compromís de la Fundació Banc dels Aliments d'impulsar un model logístic basat en una xarxa de dipòsits distribuïdors en diferents comarques barcelonines.
Un faristol recorda a Barcelona les dones pobres del Raval que van haver de deixar els seus fills.
Un faristol ubicat davant de la Casa Provincial de la Maternitat. Aquí, dones sense recursos van haver de deixar els seus fills d'amagat en ple desenvolupament industrial amb l'estigma social que això representava. La regidora de Ciutat Vella, Galapín, ha explicat que cal visibilitzar aquestes dones.
3.500 nens catalans més participen en la campanya de comprar un llibre.
Una campanya que ha crescut per tercer any consecutiu i han col·laborat el 44% dels nens i nenes nascuts el 2012. La campanya fa 6 anys triar un llibre. S'han venut més de 6.000 títols, el 70% dels quals són en català.
ITMB oferirà més avantatges i beneficis als usuaris del programa Jo També.
Ho fa en un programa en el marc del programa del màrqueting relacional amb premis exclusius per als membres més actius de la comunitat. Aquest programa permetrà aconseguir diversos regals, com per exemple entrades a espectacles culturals. Jo També compta amb gairebé 800.000 membres i permet visualitzar la informació sobre l'estat del servei de metro i bus.
Comencem. L'Associació Professional de la Magistratura diu prou i demana al Departament de Justícia de la Generalitat menys paraules i més fets. I és que els jutges comencen a estar farts dels atacs cada cop més habituals dels radicals del CDR que cada dos per tres aboquen fems i escombraries a les portes dels edificis judicials. La portaveu de la PMI a Catalunya, Patricia Brotons, alerta que aquestes accions són intolerables i insostenibles en un estat de dret i exigeixen a la Generalitat protecció per a jutges i també per a les seus judicials. Yolanda Canales.
Des de l'Associació Professional de la Magistratura lamenten que el sector més radical de l'independentisme hagi situat ara tot el poder judicial a l'epicentre dels seus atacs. Primer es van centrar en la figura del jutge Llarena. Per això demanen que tots els representants públics, com és el cas del govern català, condemnin sense embuts aquest tipus d'accions. Patricia Brotons, membre de la directiva de l'APM, diu que no es pot permetre que aquests atacs quedin impunes.
Nos espanta mucho que al final estos actos se puedan celebrar de forma tan impune, aprovechando, supongo, las horas nocturnas y que luego pues se publiquen a través de las distintas redes sociales y que se jacten de la autoridad de tales actos de forma completamente, como digo, de forma completamente impune. Creemos, al final, desde la asociación, que deben tomarse las acciones pertinentes.
Des de l'associació també diuen que aquesta pressió cap al poder judicial està contribuint a una fuga de jutges a Catalunya, que, d'altra banda, i ja de per si, no és una comunitat autònoma amb una tradició d'oposicions a judicatura. Per això es demana un complement, perquè Catalunya sigui una plaça més atractiva. Patricia Brotons.
Igual que hay otras comunidades que lo tienen reconocido, como podría ser País Vasco, es un complemento histórico, ¿no? Por la situación, evidentemente, no comparable que vivió el País Vasco o otras comunidades por razón de la insularidad. Nosotros lo que estamos luchando es por un complemento específico para Cataluña que pueda incentivar que no haya esta fuga de jueces del territorio y que otros compañeros se puedan plantear el venirse a Cataluña.
S'ha de tenir en compte que aquest 2018 s'ha doblat la xifra de magistrats que han demanat el seu trasllat fora de Catalunya. Concretament són 48 davant dels 21 casos de l'any passat.
Però lluny de fer una aposta per la concòrdia i per rebaixar la tensió existent a Catalunya, el govern de la Generalitat tira pel dret i la portaveu Elsa Artadi assegura que la reunió del Consell de Ministres el dia 21 a Barcelona és una provocació. Artadi creu que aquell dia és l'aniversari d'unes eleccions que han portat a la presó polítics independentistes i altres a fugir d'Espanya. El govern també ha fet públic avui una declaració en favor de la vaga de fam i les accions que puguin convocar-se. Sergi Tor, bona tarda.
Bona tarda. El govern de Torra s'alinea i avala la convocatòria dels CDRs de protestar, manifestar-se i fins i tot fer vaga general el 21 de desembre amb motiu de la reunió del Consell de Ministres de Pedro Sánchez a Barcelona. Torra trenca el diàleg polític amb el govern central perquè la reunió demanada per Sánchez amb ell està tan descartada. I avui el Artadi, aquest migdia, després de la reunió setmanal de l'executiu català, augmenta el nivell de crítiques i adverteix que són lògiques les protestes perquè una part de la societat catalana veu una provocació la reunió del Consell de Ministres a Barcelona el dia 21 de desembre amb l'aniversari de les últimes eleccions.
Que venia a fer aquesta reunió un 21 de desembre té un punt de provocació. Té un punt de provocació, sobretot quan no s'ha començat avançant res, té un punt de provocació quan és el dia de les, quan farà un any de les eleccions, hi ha moltes maneres en què s'està expressant la ciutadania a Catalunya. La ciutadania a Catalunya encara té dret a protestar i, per tant, nosaltres també protegirem el dret a que la gent protesti.
La portaveu del govern avala, per tant, que els CDR surtin al carrer el pròxim 21 de desembre. D'altra banda, Artadi ha refusat que les eleccions andaluses i el seu resultat tinguin influència en la negociació dels pressupostos generals de l'Estat i senyala que la negativa dels independentistes no es mourà. Recordem que els comuns vinculen la seva aprovació als pressupostos de la Generalitat que estan negociant a que els independentistes validin els comptes del govern central després de l'acord PSOE-Podemos.
Gràcies, Sergi. Mentrestant, Ciutadans continuarà denunciant i contestant totes les barbaritats que fa i ha dit tant ara com en el passat el president Quim Torra. Inés Arrimadas contestava així la querella que Torra ha presentat avui contra el líder del partit taronja Andalusia, Juan Marín, que va titllar el president català de colpista i racista i va assegurar que havia dit que els andalusos tenien un gen menys. Arrimadas, com dèiem, ha fet costat avui al seu company de partit.
Nosotros vamos a seguir denunciando tanto en Cataluña como en Andalucía las barbaridades que escribió el señor Torra, que fueron condenadas por xenofobia y supremacismo por los tres principales partidos del Parlamento Europeo. y se lo vamos a seguir recordando al señor Torra, y que presente todas las querellas que quiera contra todos los de Ciudadanos si quiere.
Tanquem aquest bloc polític amb un apunt judicial. L'Audiència de Barcelona ha citat el proper dilluns, dia 10 de desembre, Oriol Pujol i l'empresari Sergi Alsina per decidir sobre el seu ingrés a presó per l'anomenat cas ITB. La Fiscalia va demanar fa uns dies que no se suspengui l'empresonament de l'exsecretari general de Convergència Democràtica, condemnat a 2 anys i mig, mentre que la defensa vol que se substitueixi la pena per altres mesures. Per això, la magistrada ha convocat a les parts a una vista que no serà pública. Per a Sergi Alsina, la qüestió és si excepte els treballs en benefici de la comunitat que ha demanat la Fiscalia per substituir la presó. Deixem ja la crònica política i també política judicial i obrim la crònica negra. Una família de Palafrugell ha denunciat la mort de la mare de 84 anys a l'Hospital de Palamós, a les comarques de Girona, després de 7 hores d'espera a les urgències. Els fets s'han conegut ara, però van passar el dia 15 de novembre a la tarda. Els familiars denuncien que en aquesta estona la seva mare va estar completament abandonada. Aquest matí el defensor del paciente ha dit que ha portat el tema ja a la Fiscalia, i l'Hospital de Palamós assegura que si s'hagués atès abans a la pacient, possiblement també hauria mort, Sergi.
L'Hospital de Palamós nega negligència mèdica i es defensa alegant que la pacient hagués mort, tot i que l'atenció mèdica hagués estat immediata a causa de les seves dolències, però obviant el temps d'espera que va patir la dona de 84 anys a la sala d'urgències de l'hospital. El doctor Xavier Pérez, director assistencial de l'Hospital del Palamós, afirma que la pacient hagués mort de la mateixa manera.
La situació de la pacient era complexa, tenia molta morbilitat. Evidentment, la percepció de la família seria totalment diferent. Això, jo crec que aquí és el punt que reconeixem que realment la família va sentir-se desatesa en aquest temps d'espera, això és evident, i per tant la percepció és diferent. El resultat final és complicat d'avaluar, però probablement no seria diferent davant la situació de la pacient, com va evolucionar i la morbilitat que tenia de base i les seves complicacions.
La filla de la pacient ha denunciat per xarxes socials que ningú els va atendre durant 7 hores, que no li van controlar les seves constants vitals i que li van denegar un medicament per al cor que ella demanava. El cas ja ha arribat a Fiscalia perquè l'Associació Defensor del Paciente ha informat al Ministeri Fiscal que investigui per si hi ha un cas de possible negligència mèdica, com confirma a COPE Catalunya i Andorra la seva presidenta Carmen Flores.
¿Por qué se ha tardado tanto en atenderla? Y también le decimos, porque realmente lo estamos detectando y esto nos preocupa muchísimo, ¿no? Digamos que se atiende con más rapidez cuando los pacientes no son tan mayores.
La pacient sí que va ser atesa en un primer moment, però el metge que la va explorar va diagnosticar que havia de continuar fent-se proves, i aquí va continuar i va començar la llarga espera i el calvari per la dona de 84 anys. La Generalitat ha obert una investigació interna per aclarir els fets, i en un primer moment el Consorci Mèdic del Baix Empordà va reconèixer que, com a poc, normal el temps d'espera.
Molt bé, mentrestant, la Guàrdia Civil ha desarticulat una branca d'un clan internacional que introduïa cocaïna a través del port de Barcelona. S'han detingut 7 persones més en la segona fase d'una operació que va començar el passat mes d'abril. Sílvia Martínez.
L'anomenada operació Pórtico ha acabat amb un total de 24 detinguts entre la seva primera i segona fase. Aquest cop, això sí, la Guàrdia Civil ha decomissat més de 500.000 euros en efectiu i 35 vehicles d'alta gamma en diversos registres a Barcelona, Tarragona i Lleida. Destaca també que s'han arribat a bloquejar més de 20 milions d'euros en actius immobiliaris i 130 comptes bancaris per donar continuïtat a la seva activitat delictiva. Després que tingués lloc la primera fase de l'operació, l'organització comptava amb la col·laboració d'intermediaris que contactaven amb diversos treballadors del port de Barcelona, i alhora aquests els facilitaven accés a la logística de la terminal de mercaderies del recinte portuari. En aquest sentit ha estat clau la detenció de 2 estibadors que s'encarregaven d'entregar les partides de cocaïna arribada des de Sud-amèrica. Destaca també la detenció del que seria el representant del clan dels Balcans al sud d'Europa. Escoltem el sergent Vaquero, de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil.
Esta persona ya estuvo en Colombia, ahí se hizo cargo de los principales proveedores, seguidamente ya se afincó aquí en Barcelona. Y previo a contar en su organización con trabajadores del puerto de Barcelona, tenía la cobertura perfecta ya para distribuir grandes cantidades de cocaína por por todo el sur de Europa.
Es dona per desarticulada a Catalunya una important organització delictiva dedicada al tràfic de drogues i al blanqueig de capitals. Això sí, ara la investigació continua sota el marc d'Europol per determinar suposades connexions internacionals.
I els Mossos han desmantellat una finca on es criaven galls per a baralles il·legals i a més es cultivava marihuana. La policia autonòmica i els agents rurals van trobar en unes naus de Sant Joan de Mollet a la comarca del Gironès 211 aus, la majoria amb crestes, barbetes i esperons amputats, i 400 plantes de marihuana. Sara Bueno.
Els detinguts, un home i una dona de 38 i 35 anys de nacionalitat dominicana, se'ls acusa d'un delicte contra la salut pública i d'un altre de defraudació de fluid elèctric. La investigació va començar al setembre quan els Mossos van rebre un informe dels agents rurals de la zona que alertava de que en una casa de Sant Joan de Mollet es podrien estar criant galls per destinar-los a baralles il·legals i, a més, podria haver també una plantació de marihuana. A l'entrada i registre de la finca es van localitzar un total de 211 aus en mal estat, concretament 99 mascles adults i 15 joves, tots ells criats per fer baralles de galls. A més, també hi havia més de 90 galls. Així ho explicava l'inspector Xavier Domènech, cap d'investigació dels Mossos de Girona.
Els veterinaris ens van informar que d'aquests galls, un número elevat, els havien estat tallats les crestes i els esperons també. És el que es fa habitualment amb els galls que participen en baralles, per tal de que quan s'estan barallant no tinguin cap punt feble. Per la quantitat d'ocells, bueno, d'aus que hi havia aquí, els 211, segurament moltes d'elles estaven destinades a participar en baralles amb altres punts del territori, ja sigui de Catalunya o inclús fora de Catalunya.
La finca no disposava del registre d'explotacions ramaderes i, per tant, no tenia cap tipus de control sanitari. Els Mossos van trobar 405 plantes de marihuana i van poder comprovar també que hi havia 3 punxades fraudulentes de corrent elèctrica, totes elles amb un valor de frau estimat en 20.000 euros.
Dues notícies més en aquesta crònica del fet divers. L'estat dels 4 ferits en el tiroteig de Nou Barris s'ha millorat en les últimes hores, segons han confirmat fonts de l'Hospital de la Vall d'Hebron. Els dos que estaven crítics estan ara molt greus. El que va entrar amb un diagnòstic molt greu ha passat a ser greu i el que estava greu també ha millorat. Els 4 presentaven ferides d'arma de foc i van ingressar pels seus propis mitjans després d'un tiroteig a la via pública. Tot apunta a un enfrontament entre dos clans d'ètnia gitana. Un cotxe va fugir i va ser interceptat després per la policia local de Sant Adrià de Besòs. Els 4 ocupants van ser identificats.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Las 10 de la mañana en Herrera en COPE son los fósforos y John Uriarte.
¿Qué vio usted un día haciendo algún tipo de deporte de riesgo?
John Uriarte, buenos días.
Carlos Herrera, buen
el aperitivo largo,
si es deporte de riesgo.
Sí, vale, pues, ¿qué vivencia tuvo usted que fuera particularmente llamativa?
Vamos a Valencia, a hacer que me llevo la corriente.
¿Y dónde acabó usted? En Soria.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE. Con Carlos Herrera.
El seguro de moto perfecto tiene las mejores coberturas, pero si además es a un precio imbatible, es más que perfecto. Es como si justo cuando vas a coger la moto, deja de llover. Durante el trayecto no te tragas ningún mosquito y además, milagro. Por una vez todos utilizan el intermitente. Las mejores coberturas a un precio imbatible están en verti.es. El seguro de moto más que perfecto.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, nosotros no, pero han robado al vecino del chalet de al lado y no tenía alarma y me asusta que nos pueda pasar lo mismo.
No se preocupe. Voy a avisar al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy la alarma instalada.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Verdes, negras, con huesos, sin huesos, rellenas.
Manzanillas, ojiblancas, gordales.
En pastas, pizzas, guisos.
Son dieta mediterránea, cultura, tradición.
Las aceitunas gustan a todo el mundo y en todo el mundo.
Esta Navidad toma aceitunas españolas, las nuestras.
Interprofesional de la aceituna de mesa. Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Junta de Andalucía.
Hola, soy Antonio Bueso. Y muy pronto voy a inundar de música tu casa. Bueno, no solo de música.
No solo vengo a hablar de mi disco. Estreno el viernes 14 en 13.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Dos apunts econòmics. El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha tornat a demanar als partits independentistes que facin tot el possible per tirar endavant tant els pressupostos de l'Estat com els de la Generalitat. I és que el líder de la patronal creu que l'estabilitat econòmica i la seguretat jurídica són dues de les peces claus perquè les empreses que van marxar de Catalunya per culpa del procés separatista es puguin plantejar el seu retorn d'aquí un temps. Francesc Ripoll.
El president del Foment del Treball, des de fa gairebé un mes, ha comentat que vol liderar el retorn de les empreses que van marxar en el seu moment. Precisament, en una reunió que va tenir ahir amb Quim Torra, li va demanar que fossin proactius amb els seus plantejaments. També ha afirmat que, segons ell, a Catalunya hi ha estabilitat econòmica i jurídica, però que falta estabilitat política, i aquesta passa per aprovar els pressupostos de la Generalitat. Així ho explica Sánchez Llibre.
Jo li vaig demanar ahir al president que seria bo que hi hagi estabilitat política. I perquè hi hagi estabilitat política li vaig parlar i vaig posar-li sobre la taula que seria molt bo de que el Parlament de Catalunya i el Govern de Catalunya pogués conformar o pogués aconseguir un acord perquè hi haguessin els pressupostos de l'any, els pressupostos de la Generalitat per l'any 2019.
Comenta que com més empreses retornin, la crida seria més forta per altres que vulguin venir a fer inversions. No només això, sinó que també ha demanat al PDeCAT i Esquerra Republicana que facin un plantejament positiu per aprovar els pressupostos generals de l'Estat. Tot això ho ha dit en la presentació de l'acord entre el Foment i el Talent Hub Institute, que volen col·laborar per connectar joves talents amb el món empresarial.
I les empreses de la província de Barcelona van augmentar de 2014 a 2016 un 8% la facturació, tot i que el nombre d'empreses només va créixer d'un 2%. Les xifres són de la Diputació de Barcelona i no recullen com ha afectat el procés independentista i la marxa d'empreses els dos últims anys. Marc Cervera.
El nombre d'empreses també ha crescut en un 2% i els llocs de feina creats un 7%, explica la diputada de Promoció Econòmica i Ocupació de la Diputació de Barcelona, Sònia Recasens. Preguntada pels mitjans sobre la fuga d'empreses vinculada al procés durant el 2017, Recasens ha explicat que l'estudi té en compte dades fins al 2016, per la qual cosa aquests fets repercutiran en futurs estudis, encara que ja assegura que les plantes productives s'han quedat a Catalunya.
Haurem de veure, en primer lloc, quines de veritat les empreses que han acabat doncs, traslladant la seva seu, perquè, com us deia, doncs han sortit tota una variabilitat de xifres i de dades i de diferents fonts, però que continuo parlant i explicant i dient que les plantes productives continuen radicant-se en les comarques, no?
L'estudi també demostra que les petites i mitjanes empreses són el motor de l'economia barcelonina, ja que 8 de cada 10 empreses de la demarcació facturen menys d'un milió d'euros. Aquestes també són companyies amb poca antiguitat, atès que només el 16% de les empreses té més de 26 anys.
Ens quedem a Barcelona, tot i que no sap si continuarà sent alcaldessa. Ada Colau ha explicat què vol fer en el solar de l'antiga presó model. Preveu d'entrada un gran parc urbà, 7 equipaments i la construcció de 150 habitatges públics. Els treballs podrien començar a finals de 2020.
El consistori vol aportar 47,6 milions d'euros a aquesta reforma, que, segons ha explicat Ada Colau, suposarà molts beneficis per a la ciutat de Barcelona i, en concret, pel barri de l'Eixample. La proposta és fruit del procés participatiu amb entitats que s'ha fet durant aquest any i actualitza el pla director de 2009. Segons ha explicat l'alcaldessa, el panòptic es mantindrà com una plaça oberta i polivalent i la quarta galeria es conservarà per mantenir la memòria històrica. A més, els equipaments estaran envoltats d'un espai verd de 14.000 metres quadrats. Escoltem a l'alcaldessa Ada Colau.
L'Eixample i Barcelona, amb aquesta proposta, guanyaran gairebé 20.000 metres quadrats d'espai públic en el districte més dens de la ciutat. També 7 equipaments educatius, socials, culturals, esportius, per a joves, equipaments de memòria històrica. I a més, es faran 150 pisos públics i així arribem a un equilibri que alhora respecta la memòria, però també era molt necessari, evidentment, que hi hagués un pulmó verd significatiu.
A banda d'això, i amb diners aportats d'altres administracions, es preveu poder comptar amb una residència per a gent gran i un institut escola. La previsió és redactar els projectes arquitectònics a principis del 2020, any en el que també haurien de començar les obres.
I també a l'àmbit municipal de Barcelona us direm que el líder del PP a la capital catalana, Alberto Fernández Díaz, ha protagonitzat un acte per reivindicar el pessebre tradicional a la plaça de Sant Jaume, al lloc del d'enguany, que és un homenatge als dinars de família i al que es transforma l'any Jesús en una cadira. Héctor Ferrer.
El Nadal és un dels temes estrella entre els barcelonins des de cada Colau va arribar a l'Ajuntament. La manca d'il·luminació als carrers, la cabalgada dels Reis i les versions del pessebre cada any aixequen polseguera. Per aquest motiu, Albert Fernández, líder del PP a Barcelona, ha visitat el polèmic pessebre d'aquest any per situar a la cadira que representa el nen Jesús una figura de la Sagrada Família. A més, ha avançat que es traslladarà a la Comissió de Cultura una proposta per a que rebutgi un pessebre que, segons ell, sembla un aparador d'una tenda de mobles. També ha titllat a l'alcaldessa de Grinch del Nadal de Barcelona.
Ada Colau és el Grinch de Barcelona que arruïna la Navidad a los barceloneses promoviendo un Belén bodrio que no respeta ni responde a la tradición navideña ni a sus raíces religiosas.
Deixant de banda matèries nadalenques, Alberto Fernández ha mostrat la seva preocupació pel nou episodi de violència que va tindre lloc a Nou Barris. El dirigent popular ha exigit que no es desprotegeixi altres districtes per dotar d'efectius al Raval.
obrim ja l'agenda cultural amb la Montse Rodríguez. Bona tarda, Montse.
Bona tarda. Avui us portem una exposició i una obra de teatre. Comencem per l'exposició Tintín i la Lluna, que commemora el 50è aniversari de l'arribada dels humans a la Lluna el 21 de juliol de l'any 1969 a bord de la nau Apollo 11. Tintín, però, s'havia avançat alguns anys abans de la mà del seu autor, Hergé, i amb dos títols mítics, Objectiu, la Lluna i Hem caminat damunt la Lluna. Aquest còmic es va publicar en forma de lliuraments periòdics a la revista Tintín entre el 30 de març de 1950 i el 30 de desembre de l'any 1953. Aquesta exposició vol divulgar i documentar el projecte Apollo 11 per saber com va ser l'abans, el durant i el després de l'arribada a la Lluna. Presenta els estudis científics i els èxits tecnològics que van ser possible i van fer possible aquesta gesta i alhora mostra objectes interactius i experiències que expliquen com va ser aquest viatge i quins avenços va suposar per la humanitat. Tintín i la Lluna, podreu veure-la al Cosmo Caixa de Barcelona. I el teatre avui és un teatre musical, perquè parlem del Petit Príncep, que firmen l'Àngel Llàcer i el Manu Guix i la Perla 29, que han atret ja més de 200.000 espectadors i que ja ha esdevingut un clàssic de Nadal a la cartellera de Barcelona. L'espectacle ens descobreix la història del Petit Príncep com mai s'havia vist. És el viatge d'un nen que va per diversos planetes, des de l'asteroide B612 fins a la Terra. Una rosa, un geògraf, un fanaler, un rei i una guineu l'acompanyaran a ritme de cançons per fi de conèixer el valor de l'amor i de l'amistat. El musical inclou també projeccions màgiques per cada escena, so de 360 graus i unes cançons que us faran volar. Que sapigueu que podeu veure aquest espectacle del Petit Príncep a la Sala Bars de Barcelona.
Gràcies, Montse. Donem la benvinguda al Pepe Collado i la seva crònica invisible.
Avui la crònica invisible parla d'un invent per estalviar aigua. Per estalviar aquella aigua calenta que sempre tarda en sortir de la carxofa de la dutxa. Dos lampistes valencians han inventat un dispositiu que neutralitza el tradicional gest d'obrir l'aixeta i esperar que l'aigua freda surti calenta. Fins ara només els més estalviadors posaven una galleda o un dipòsit per aprofitar l'aigua freda mentre esperaven la sortida de l'aigua calenta. Ara, amb el dispositiu inventat per Rafael i Francisco, les famílies espanyoles poden arribar a estalviar uns 500 euros a l'any. El nou invent ha estat batejat com a Smart Water, un invent que té forma de petita esfera i es poden aprofitar de 8 a 15 litres d'aigua. El dispositiu, desenvolupat i fabricat a València i amb certificat a Espanya i als Estats Units, ja s'està comercialitzant a Nord-Amèrica i alguns països de l'Amèrica Llatina. Smart Water permet que, a l'obrir l'aixeta, l'aigua ja surti calenta i no cal esperar o patir la fredor dels primers litres d'aigua freda. La simple instal·lació del dispositiu ha demostrat que és capaç d'estalviar el 40% de l'aigua i també energia elèctrica. A diferència d'altres dispositius, l'invent dels dos fontaners valencians no fa servir electricitat. Smart Water funciona amb 4 piles que duren 2 anys. Segons els últims estudis, Smart Water estalvia 500 euros en aigua a una família, 1.000 euros a una perruqueria, 3.000 euros a un gimnàs i 4.000 a un hotel.
D'aquí 2 minuts seran les 3 en punt de la tarda. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Arriba la línia editorial COPE, com sempre a aquesta hora. Després la tarda amb Fernando de Aro i Pilar Cisneros. I a les 3:05 l'actualitat esportiva amb els companys d'Esports de COPE Catalunya i Andorra. Que vagi bé, adeu-siau.